Bon dia, són les dues. Visita l'estació de Gavà una setmana després de l'avaria l'R2 Sud i carrega contra la ministra de Transports, que s'hi torna.
Si avui hi ha aquestes incidències diàries en el funcionament de Rodalies de Renfe a Barcelona, és responsabilitat del govern del Partit Socialista a la Moncloa, que no ha pres les decisions d'inversió necessàries durant tot aquest temps.
Yo entiendo que estamos en campaña electoral, que también el govern de la Generalitat pretende utilizar, ¿no?, pues esta incidencia en concreto para hacer su campaña y también para no hablar de lo que realmente le corresponde y no soluciona. Y ahí, por ejemplo, pues me quiero referir al caos generado en cuanto a las oposiciones.
Aragonès ha retret a Raquel Sánchez, que a més és exalcaldessa de Gavà, que no hagi trobat un moment en tota aquesta setmana per deixar-se caure per l'estació.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
Avui, per tant, ja fa una setmana que hi ha problemes en aquesta línia, l'R2 Sud, unes incidències que coincideixen amb la publicació El Diario Ponés d'un informe elaborat per Adif que constata que l'any passat, precisament en aquesta línia, hi va haver 148 incidents greus. L'OMS no vol relaxaments, tot i que el Covid ja no sigui una emergència. Ho ha avisat el Monarracu, la portaveu de l'organització, Margaret Harris.
És recomanable mantenir la mascareta als hospitals, particularment pels sanitaris, perquè tenen més risc d'infecció que ningú i necessitem que continuïn sants. És molt recomanable que continuïn portant màscares, evidentment.
To be wearing masks, of course.
És una consigna que Harris demana que segueixin també els pacients vulnerables. Reclama més als governs que continuïn fent testos als ciutadans. També us explicarem que els alumnes catalans denuncien gairebé 25 situacions de violència cada setmana. Són casos que arriben a la unitat de suport a l'alumnat en situació de violència. Fa 2 anys que va entrar en servei. Doncs bé, d'un any a l'altre les denúncies han crescut un 52%. Xavi Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria.
El PSG ha aixecat el càstig a Leo Messi. L'argentí s'ha reincorporat aquest matí als entrenaments.
Sí, el club francès l'havia sancionat amb 2 setmanes pel viatge que va fer a l'Aràbia Saudita sense tenir el permís del club, però s'han reduït a la meitat. Messi va demanar perdó divendres i, malgrat no jugar ahir al camp del Troyes, avui sí que ha pogut tornar als entrenaments. Després, els detalls, també explicarem l'última hora del Madrid-Manchester City, anada de les semifinals de la Champions, que jugarà demà al Santiago Bernabéu. Els citizens viatgen d'aquí una estona cap a Madrid i ho faran segurament sense lateral Aké per lesió, però en canvi recuperen De Bruyne, que dissabte ja va jugar tot el partit contra el Leeds. Els blancs, de la seva banda, tindran les baixes dels lesionats Ceballos i Mendy i del sancionat Militao. I en plana poliesportiva tenim en marxa la tercera etapa del Giro d'Itàlia, la més llarga de la cursa, amb 218 quilòmetres, però que no ha de suposar grans canvis a la general que lidera Remco Evenepoel.
I les últimes pluges han donat una mica d'aire, però no n'hi ha prou, ni de bon tros per revertir la sequera. En parlarem avui un dia més. La bona notícia és que s'esperen més precipitacions pels pròxims dies. Avui la tarda serà tranquil·la, però demà tornen les tempestes. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia, sí, de moment aquesta tarda farà sol, només es combinarà amb algunes bandes de núvols prims i algunes nuvolades en zones de muntanya, però a partir de demà al migdia tornen de nou aquests ruixats. Començaran pel Pirineu i també s'estendran cap al Prepirineu, comarques de Girona, Catalunya Central, i de cara al vespre arribaran de manera més dispersa a la resta. I dimecres, dijous i divendres continuarà aquest temps insegur, amb ruixats a moltes comarques, i a més baixaran les temperatures i ho faran de manera clara, sobretot entre dimecres i divendres. Però aquesta tarda, de moment, ambient càlid, amb màximes de 25 a 30 graus.
Les 2:04.
RAC 1 migdia.
I l'hem sentit en començar. Pere Aragonès carrega contra la ministra de Transports, Raquel Sánchez, per expulsar-se les responsabilitats per l'avaria a l'R2 de Rodalies, que va tenir lloc ara fa una setmana. El president ha visitat aquest migdia l'estació de Gavà, on hi va haver la incidència. Des d'allà mateix ha assegurat que tot plegat respon a la falta d'inversions del govern espanyol i que la solució, insisteix, passa exclusivament perquè la Generalitat assumeixi les competències de Rodalies. Tot plegat en un matí en què Adif també ha remarcat que les causes de la sobretensió que va provocar l'incendi a l'estació poden ser múltiples. Des de l'estació de Gavà, Maria Costa.
Pere Aragonès ha escoltat les explicacions dels tècnics de DIF que estan treballant per arreglar el quadre de senyalització i que està provocant precisament el desgavell a la línia R2. Més enllà de les hipòtesis tècniques, Aragonès ha retret a la ministra que ni tan sols hagi fet una visita a l'estació de Gavà. Per això el president de la Generalitat ha demanat de nou el traspàs de Rodalies.
He visitat l'estació, també per poder veure de primera mà la infraestructura que ha estat afectada, i lamento que encara a dia d'avui la ministra de Transports no hagi fet això mateix, quan ho té, doncs evidentment, mai més ben dit, al costat de casa. És imprescindible que anem a donar la cara.
Per la seva banda, Adif ha concretat que la incidència es va originar per una sobrecàrrega en un cable que connecta la catenària i ho atribueix a causes multifactorials, no només a un llamp. A més, Adif ha reiterat que els usuaris encara en tenen per 3 o 4 setmanes fins que s'aconsegueixi arreglar l'avaria. Això després d'un matí un altre cop complicat. A la línia molts usuaris anaven perduts perquè les pantalles no hi havia els horaris actualitzats i els trens anaven, a més, molt plens.
Gràcies, Maria. Doncs bé, Raquel Sánchez acaba de respondre a aquestes crítiques del president. La ministra de Transports assegura que està dedicada en cos i ànima a resoldre els problemes d'aquesta R2 de Renfe.
Yo personalmente estoy centrada y lo estoy desde el primer día en solucionar el problema, en reparar la avería lo antes posible y en poder normalizar el servicio lo antes posible. Hemos dado todas las explicaciones, hemos movilizado todos los recursos materiales y humanos para poder resolver cuanto antes esta incidencia.
Igual que la ministra, Salvador Illa acusa Aragonès d'aprofitar l'incident de Rodalies per fer campanya electoral. El líder del PSC recorda al president que els socialistes no han fet sang amb el desgavell de les oposicions. Illa reivindica que el govern espanyol està fent passos importants per revertir l'abandonament de la xarxa ferroviària. Segiró.
Illa recorda Aragonès que només amb la queixa no es va enlloc. Assegura que la Moncloa està invertint en Rodalies i fins i tot situant, diu, un coordinador a Catalunya. Li demana que aparqui la crítica i generi un clima de treball per seguir millorant la situació a la xarxa.
Jo no he anat ni aniré ni tinc previst anar a les diferents seus on es van celebrar les oposicions de la Generalitat de Catalunya aquest cap de setmana passat. M'entén? Cadascú afronta aquesta conversa pública que sobre la campanya electoral de la manera que entén la política. Jo ho he dit, política útil. Política d'acords. A mi que no m'esperin a segons quins llocs.
Els socialistes demanen a Aragonès que assumeixi part de responsabilitat. També ho fa Junts per Catalunya. El portaveu Josep Rius retreu a Esquerra que vagi de bracet de socialistes i comuns.
La situació de Rodalies actual té el PSC i els comuns com a principals responsables, en tant que tots dos són part del govern espanyol a Madrid. Però també Esquerra Republicana, com a col·laborador necessari, com el partit que ha apuntalat aquest govern dels comuns i del PSOE durant aquests darrers anys.
Rius reivindica que Junts ja va demanar fa temps el pacte de país pel traspàs de Rodalies, que ara reclama el president.
Tot plegat, quan ara ho dèiem, fa una setmana d'aquesta incidència a la R2, doncs bé, avui Renfe ha posat a disposició dels usuaris un servei d'autobusos entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. Un bus llançadora, però que no ha evitat els problemes a gairebé tots els trens regionals de Catalunya. Al matí ha tornat a deixar situacions de caos, sobretot a la R2, on els usuaris s'han trobat que els horaris que apareixien a la pantalla de l'andana no eren els correctes. A més, els vagons anaven tan plens que molts passatgers han hagut d'esperar-se mitja hora fins al pròxim tren. Unes incidències que, a més, coincideixen amb la publicació per part del diari Oponès d'uns informes elaborats per Adif que constaten que l'any passat, precisament a la R2, la línia va tenir 148 incidents greus, és a dir, incidències que van causar com a mínim un retard d'una hora i 40 minuts a un o diversos trens. El pitjor mes del 2022 va ser el setembre, amb 14 dies d'endarreriments i amb 4 jornades que van tenir diversos incidents a la vegada. Ara són les 2:09. Les noves mesures anunciades per Pedro Sánchez sobre habitatge obren una altra guerra al si del govern espanyol. Podem sostenir que obren la porta a l'especulació una altra vegada. El PSOE ho nega. Aquestes mesures inclouen l'aval d'una part de l'entrada de les hipoteques a joves de fins a 35 anys que el Consell de Ministres demà aprovarà. Madrid, Palau de la Moncloa, Jordi Armenteres, bon dia.
Sí, bon dia. Crítiques que evidencien que els anuncis de Pedro Sánchez no s'han pactat al si del govern de coalició. El portaveu de Podem, Pablo Echenique, s'ha queixat aquest migdia que els anuncis apujaran el preu de l'habitatge. La ministra Raquel Sánchez l'acaba de respondre dient que discrepa.
Esa propuesta la han celebrado ya Ana Patricia Botín, el PP y Ortega Smith. Nosotros pensamos que lo que hay que hacer es desplegar la ley de vivienda.
Discrepo en este sentido, pero yo creo que hay que valorar el conjunto de medidas que van a tener todas en su conjunto y que nos van a permitir, ¿no?, pasar de ese modelo de la especulación por un modelo en el que la vivienda es un derecho.
I a tot això, el Partit Popular li acaba de respondre al govern espanyol que deixin d'enganyar perquè només es preocupen de l'habitatge quan hi ha eleccions, Borja Sémper.
Y lo que le pedimos al presidente Sánchez es que espabile, que no perdamos otros 7 meses, igual que sucedió con la ley del sí es sí. O lo hacen con nosotros ahora, o lo haremos nosotros cuando gobernemos. Pero el delito de malversación se va a volver a endurecer. Vamos a modificar y vamos a reformar el Código Penal para que los malversadores, aunque sean independentistas, tengan una pena severa en nuestro Código Penal.
No era aquesta la declaració que havíem de sentir, aquesta era una altra qüestió que després explicarem també al RAC1 migdia. Sí, com sigui, el Pla de l'Habitatge s'aprovarà demà al Consell de Ministres, inclou l'últim anunci, el del cap de setmana, per avalar una part de l'entrada de fins al 20% del preu d'un pis per aconseguir hipoteca. També s'aprovarà la construcció i mobilització de 113.000 pisos de lloguer social, els 20.000 que es construiran en terrenys del Ministeri de Defensa, els 43.000 amb l'aval de l'ICO i els 50.000 de la Sareb.
Gràcies, Jordi. Doncs ara sentíem Podem. Alguns experts també alerten que l'anunci d'avalar part de la hipoteca a menors de 35 anys farà que els preus per comprar pisos encara creixin més. El codirector de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, Jaime Palomera, posa exemples d'altres països on han impulsat mesures similars, com el Regne Unit.
Només una petita part de la població ha pogut comprar habitatge. A més, és una part de la població que igualment sense aquesta ajuda l'hagués pogut comprar. Això es fa a costa d'encarir globalment el preu de l'habitatge i, per tant, aquells que més necessiten un habitatge encara veuen més lluny de la possibilitat de comprar-ne un.
Palomera creu que seria molt més útil impulsar mesures que fomentin que les administracions públiques puguin construir habitatges assequibles, per exemple, per atinar el preu del sòl edificable. Mentrestant, Ada Colau posa la banya als pisos turístics, vol poder retirar-los les llicències i no només això, també vol reduir les botigues de souvenirs en llocs com la Rambla i el Parc Güell. De fet, proposa un nou pla de xoc per frenar la massificació que diu que ja es torna a veure en algunes zones de la ciutat. L'alcaldessa de Barcelona i candidata dels comuns a la reelecció reclama fer pinya amb les esquerres perquè el Parlament els doni eines. Quan falten 3 dies perquè comenci la campanya electoral, sembla que aquest serà un dels temes de debat a Barcelona, Sílvia Solanes.
Colau vol turisme, diu, però no descontrolat. I superada la pandèmia, denuncia que hi ha zones que estan saturades. Per això proposa un pla de xoc que passi per 3 mínims. Per començar, dir no a l'ampliació de l'aeroport, amb l'argument que la ciutat no pot assumir 20 milions de turistes més l'any. En segon lloc, reduir a la meitat els creueristes. Alerta que hi ha mesos que en paren més de 400.000 a Barcelona. I tercer, reduir apartaments turístics i també poder revocar llicències a comerços de souvenirs a llocs determinats. Però això últim no ho poden fer sols, per això reclama Esquerra i el PSC que es mullin.
No es pot dir que es vol combatre la massificació turística i està a favor d'ampliar l'aeroport, de que creixin els creuers, de que es mantinguin tots els apartaments turístics i les botigues de souvenirs sense control en les zones més saturades. Això ho podem regular si hi ha voluntat i compromís polític. Nosaltres la tenim tota i preguntem, interpel·lem a les forces d'esquerres per saber si s'assumarien aquestes mesures de mínim.
Les esquerres ja respost. Ernest Maragall li diu que ha tingut 8 anys per fer la feina.
És de la seva especialitat favorita, que és defugir responsabilitats i traspassar-la a altres institucions. És d'aquesta manera de dir que no ha desenvolupat l'ordenança que la llei ja l'autoritza i la faculta per haver adoptat fa anys. De fet, porta 8 anys governant i ara torna a reclamar que hi hagi més lleis per fer el que ella no ha volgut fer o no ha sigut capaç de fer durant tot aquest temps.
I davant de la polèmica de pisos turístics, Junts reclama al govern de Colau que detalli quantes llicències d'habitatge d'ús turístic poden acabar tirant endavant, com ho van fer les 120 de l'edifici del carrer Tarragona, un cas que va denunciar RAC1.
Per cert, que aquesta nit de Colau serà el 9-C de RAC1. I precisament entitats pel dret a l'habitatge han anunciat que la setmana que ve faran una trobada entre diversos blocs de la ciutat que lluiten contra l'especulació immobiliària. Un d'ells és Casa Ursola, un edifici modernista de l'Eixample que ha comprat un fons d'inversió per destinar-lo al lloguer de temporada. Avui a la Ciutat de la Justícia s'ha fet el tercer judici contra un veí que està intentant evitar que li rescindeixin el contracte després de 15 anys. Ho ha explicat la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Arcarazo.
Cap partit està donant una solució clara al cas de Casa Ursola. És una autèntica vergonya que qui declari davant la justícia avui sigui un veí de Barcelona i no ho siguin aquests fons d'inversió que realment estan causant la destrucció d'una ciutat que està desapareixent.
Avui, però, les entitats pel dret a l'habitatge s'han mobilitzat per evitar altres desnonaments programats. Dos, per exemple, al barri de Sants. Les concentracions a la porta dels edificis són la manera d'evitar l'acció de les comitives judicials Tot i que sovint els Mossos els acaben retirant i els desnonaments s'executen, des del Departament d'Interior destaquen, però, que això passa cada cop menys. Des que van activar el nou protocol, la intervenció de les unitats d'ordre públic s'ha reduït un 23%, Xavi Pardo.
Aquest nou protocol té dues potes. D'una banda, els Mossos només envien agents de l'ARRO a un desnonament si el jutge ho ordena explícitament o si els informes de risc apunten la possibilitat d'incidents. Això ha comportat que els tres primers mesos del protocol, de desembre a febrer, els antiavalots hagin fet 91 actuacions davant de les 117 dels tres mesos anteriors. L'altra pota és la mediació prèvia abans de la data del desnonament. Els Mossos han de saber, tant sí com no, si la família que es fa fora de casa és vulnerable. També, segons Interior, els primers tres mesos de protocol, l'àrea de mediació ha actuat en 4 de cada 10 desnonaments on s'ordena la seva intervenció.
L'habitatge, doncs, que ja ha estat un dels principals temes de debat a la precampanya, ho serà de ben segur també a la campanya des d'avui i fins que acabi. RAC1 oferirà cada dia una radiografia electoral d'un municipi del país que per algun motiu considerem que té un interès especial. Avui arrenquem amb Sant Cugat del Vallès. Sempre hi havia governat l'espai de Junts per Catalunya, però ara fa 4 anys va canviar l'alcaldia amb un pacte a 3 entre Esquerra, el PSC i la CUP. Els republicans aspiren a revalidar-lo, Adrià Santasusagna.
L'alcaldessa de Sant Cugat, Mireia Ingla, d'Esquerra, creu que és el moment de consolidar el canvi a la ciutat. Està satisfeta amb la feina que s'ha fet aquests 4 anys i per això aposta per repetir la fórmula de govern. Ha parlat a RAC1.
Ja hem estat molt còmodes, hem fet molt bona feina, hem tingut un govern molt cohesionat, un govern seriós, un govern solvent que ha assumit amb responsabilitat el seu objectiu. Teníem un focus molt gran a sobre i, per tant, estic convençuda que si això no hagués estat així, s'hagués sabut i és evident que això no ha passat.
També a RAC1 en parla el candidat de Junts, Josep Maria Vallès. Ho veu diferent de l'alcaldessa i creu que Sant Cugat ha fet un pas enrere, que ja no brilla com abans. Per això reclama un gir de 180 graus.
Apel·lo a la gent. Ei, ja ho sabem el que tenim, eh? Ja hem patit l'experiment del tripartit amb aquests 4 anys. Voleu 4 anys més de tripartit? Per tant, l'objectiu nostre, en aquest cas, és que no sumi.
Els principals els temes de campanya a Sant Cugat seran l'habitatge, l'accés dels joves als pisos i també la mobilitat.
Ara són les 2:17. Tornem a Madrid perquè el Partit Popular vol renovar una altra vegada el Codi Penal i reformar altre cop també el delicte de malversació. El PP presentarà al Congrés una proposta per fer marxa enrere i evitar que els malversadors es beneficin dels canvis impulsats per Pedro Sánchez. El PP demana a la Moncloa que mogui fitxa aviat per evitar un escenari similar, diuen, al de la llei del només sí és sí. Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia, sí. El Partit Popular barreja naps i cols i posa al mateix sac la llei del només sí és sí i la reforma del delicte de malversació. Per això, el PP portarà al Congrés una proposta que revisi el Codi Penal. El portaveu dels populars, Borja Semper, ho ha anunciat fa només uns minuts. Demana al govern espanyol que els doni suport per evitar conseqüències inesperades.
Y lo que le pedimos al presidente Sánchez es que espabile, que no perdamos otros 7 meses, igual que sucedió con la ley del sí es sí. O lo hacen con nosotros ahora, o lo haremos nosotros cuando gobernemos. Pero el delito de malversación se va a volver a endurecer. Vamos a modificar y vamos a reformar el Código Penal para que los malversadores, aunque sean independentistas, tengan una pena severa en nuestro Código Penal.
De fet, el PP considera intolerable que Espanya tingui un Codi Penal que, segons ells, és un xantatge dels partits independentistes a la Moncloa.
I la COE ha aprovat per unanimitat l'acord salarial que planteja les empreses a pujar els sous fins a un 4% aquest any i un 3% als 2 anys vinents, una mesura que pretén pal·liar els efectes de la inflació en els treballadors. La UGT també ha reunit avui l'executiva per ratificar-ho i Comissions Obreres ho farà demà. Víctor Cullell.
Aquest matí el president de la COE, Antonio Garamendi, i el seu homòleg de Cepime, Gerardo Cueva, han presentat l'acord definitiu. Només falta que Comissions Obreres doni llum verd al text, ja que la UGT ja l'hauria ratificat. El sindicat liderat per Unai Sordo es reuneix demà al matí per tancar-ho tot i un cop ho facin es donarà per tancat l'acord entre els agents socials.
Ara passen pràcticament 19 minuts de les dues. Fem una pausa breu i repassem més notícies.
RAC 1.
La teva ciutat et reclama. És l'hora de moure't. Amb Freenow tens el teu taxi en 2 clics. Arriba d'hora a la feina o sense estrès a dinar amb els teus amics. I després tens pla de copes a on vulguis, quan vulguis, des del teu mòbil. Descarrega Freenow i demana el teu taxi amb 8 euros de descompte en el teu primer viatge amb el codi ELIGES. Freenow, la superapp de mobilitat.
Qué felicidad, ya no corro el dulce más. Ya jamás el aspersor volverá a salpicar. El mejor desped artificial. Despertar el calma, oh, 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 oh. Despertar el calma, oh, 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 oh.
Pues
Posa't en mans de professionals. Notaràs la diferència. CespedSolucion.es.
RAC 1 migdia.
L'Organització Mundial de la Salut aconsella mantenir la mascareta als centres sanitaris i hospitals, tot i que la pandèmia ja no sigui una emergència mundial. Com a mínim pels sanitaris i pels pacients vulnerables. És una recomanació que topa directament amb la proposta de la Generalitat de retirar la mascareta del tot. Doncs bé, els experts donen la raó a l'OMS i lamenten que la ciutadania hagi abaixat la guàrdia a l'hora de protegir-se contra el coronavirus pel Prats.
L'OMS lamenta que molts governs també s'hagin relaxat i hagin deixat de fer testos. El retreu que no han après la lliçó. N'ha parlat al món a RAC1 la portaveu de l'organització, Margaret Harris.
Si paren de fer testos, paren la vigilància i no saben què ens espera. S'han de fer testos, sobretot PCRs, que ens permeten seqüenciar el virus i veure si tenim una nova variant i, per tant, un nou problema. I els països no hi paren prou atenció, malgrat que una de les lliçons és que cal continuar vigilant i cal parar atenció a l'evolució del virus a la nostra comunitat.
L'OMS ja no considera la pandèmia com una emergència sanitària mundial, però assegura que això no vol dir que hagi acabat i recomana no abaixar la guàrdia. El cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona i director de l'IRSI Caixa, el doctor Bonaventura Clotet, també recomana tenir més cura, sobretot quan es tracta de malalties respiratòries. Ho ha dit també al món a RAC1.
És una pena que no haguem après la teoria japonesa, tu vas al Japó i tothom va amb mascareta. Quan algú està constipat, crec que és un refredat. Si poguéssim aprendre a canviar l'hàbit i que quan un està malalt fes servir ell la mascareta, estaria protegint l'entorn.
Clotet també ha avisat de l'augment de les infeccions de transmissió sexual que, segons la xarxa espanyola de vigilància epidemiològica, estan a xifres de fa 25 anys, un fet que atribueix al poc ús del preservatiu entre els joves. Per això recomana continuar desenvolupant estratègies de teràpia post-exposició.
Precisament aquest vespre el MNAC acollirà la 13a gala benèfica People in Red per recaptar fons i difondre els avenços en la lluita contra les malalties infeccioses. És una cita impulsada pel doctor Clotet, que també presideix la Fundació Lluita contra les Infeccions i que la mateixa entrevista al món a RAC1 subratllen la importància d'aquesta iniciativa.
Qualsevol ajut és molt important per dinamitzar la recerca que estem fent. En el fons, és el que ens permet tenir una millor qualitat de vida i una vida més llarga al cap dels anys. Entrant a peopleinred.com o bé lluita.org, allà pots donar les quantitats que vulguis.
La cita plegarà protagonistes com ara Andreu Buenafuente, Miguel Poveda, el McLari, Nando Jubany. L'any passat la gala va recaptar més de 775.000 euros. L'Espluga de Francolí incrementa a 12 hores cada dia els talls en el subministrament de l'aigua potable per culpa de la sequera. L'Ajuntament impulsa la mesura en principi només per uns quants dies per evitar una situació encara més crítica. Els 3.700 veïns de l'Espluga pateixen talls al subministrament des de fa ja més de 9 mesos i al poble cada dia hi han d'arribar camions cisterna carregats d'aigua. Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
Bon dia, Núria. Sí, els talls diaris a l'abastiment d'aigua per beure passen de les 9 hores diàries a les 12 hores. Cada vespre, per tant, les aixetes deixaran de rajar a les 7, un problema per l'hora de sopar i les dutxes de la nit. Josep Maria Vidal, alcalde de l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà, argumenta el perquè d'aquesta mesura excepcional, que en principi ha de durar uns quants dies.
Per mirar de no entrar en nivells crítics d'abastament d'aigua i poder assegurar l'aigua, que cada dia tinguem aigua. Per tant, haurem de fer durant uns dies uns talls una mica més llargs.
Davant d'aquests talls, molts veïns han optat per posar-se cisternes a casa per tal d'acumular aigua durant el dia i poder obrir l'aixeta igualment a les nits. Per mirar de millorar aquesta situació crítica, estan buscant a l'Espluga aigües subterrànies. Ho fan de la mà de la ciència, d'una empresa especialitzada en hidrogeòlegs, però en paral·lel també han demanat ajuda a un saurí.
De Tarragona a Lleida, perquè Unió de Pagesos ha convocat dues tracturades aquest mes de maig per exigir una resposta urgent davant la greu situació de sequera. Asseguren que tant el govern espanyol com la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre han planificat tard i malament i ara han de dir què acabarà passant amb l'aigua que queda perquè la pagesia pugui tirar endavant. Lleida, Karen Alfonso, bon dia.
Bon dia. Unió de Pagesos demana al govern de l'Estat i a la CHE responsabilitat i transparència davant d'una mala gestió de l'aigua. És per això que Unió de Pagesos ha convocat dues tractorades, una demà i l'altra pel pròxim dimarts 16 de maig, que anirà fins a la seu de la CHE a Saragossa. En parla Jaume Pedro, responsable de regadius.
Creiem que Confederació, que no ens ha informat de res, i hem de demanar explicacions, i per això fem la marxa fins a Saragossa.
El sindicat també ha criticat que les centrals hidroelèctriques hagin buidat els pantans per generar electricitat i demanen responsabilitat a la CHE. D'altra banda, ahir al vespre va caure una tempesta amb pedra que ha afectat diversos camps fruiters i de cereals de municipis de la Noguera. Això, sumat a la sequera, pot suposar pèrdues del 100% en diverses finques.
Més coses, ho dèiem també en començar. Els alumnes catalans denuncien gairebé 25 situacions de violència cada setmana. Són casos que arriben a la unitat de suport a l'alumnat en situació de violència, l'USAP, que recull situacions viscudes pels infants dins l'escola, però també en l'àmbit familiar i personal. Segons les dades que us ha avançat aquest matí RAC1, en el segon any d'activitat de la unitat, les denúncies han crescut un 52%. Eudald Martínez.
El Departament d'Educació va posar en marxa l'USAP l'abril del 2021 per facilitar que els infants poguessin denunciar qualsevol tipus de violència que visquessin i acompanyar-los amb professionals de diversos àmbits. El primer any es van registrar 843 denúncies, una 16 a la setmana, i el segon any d'activitat la xifra ja ha crescut fins a les 1.289, que és una més cada dia. La majoria de denúncies fan referència a casos d'assetjament escolar. En un any han pujat un 84% i ja representen 4 de cada 10 casos. Pel que fa a la resta, 3 de cada 10 casos fan referència a situacions de maltractament infantil per part d'un adult i gairebé 2 de cada 10 a situacions de violència masclista. Els alumnes poden contactar amb l'USAP a través del telèfon 900-923-098 o també per correu electrònic. La majoria de casos els acaben resolent entre la mateixa unitat i el centre on estudia el menor, tot i que hi ha altres casos que s'acaben derivant als Mossos, a la DGAIA o a la Fiscalia.
I Barcelona prohibirà circular amb bicicleta o patinet per totes les voreres de la ciutat. Fins ara podien anar per aquestes voreres que feien més de 5 metres d'amplada, però ara només podran passar per la calçada i pels carrils bici. És el que diu la nova ordenança de circulació que estan llestint els últims tràmits i està previst que s'aprovi el juliol. Més detalls, Anna Salvador.
Només podran anar per les voreres els menors de 12 anys i els seus acompanyants. Segons ha avançat La Vanguardia, els tècnics de l'Ajuntament creuen que les limitacions de circulació a 30 km per hora i l'ampliació dels carrils bici ho fan possible. A més, amb la norma també serà obligatori portar casc anant en patinet i tenir timbre i llums al davant, al darrere i de frenada. També prohibeix anar més d'una persona en un sol patinet. De moment, una quinzena d'associacions com el RAC o el Gremi del Motor ja han presentat al·legacions a la norma. Demanen que s'apugi l'edat màxima per poder circular per la vorera fins als 14 o 16 anys per potenciar l'ús de la bicicleta per anar a l'escola i que els ciclistes que vagin amb nens a les cadiretes puguin continuar anant per la vorera, entre d'altres. La resposta a aquestes demandes se sabrà en els propers dies.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamont.
3 minuts per 2 quarts de 3. Leo Messi és un dels protagonistes del dia. L'argentí ha tornat aquest matí als entrenaments amb el PSG i aquesta tarda és el gran favorit a endur-se el premi Laureus a millor esportista de l'any, Xavi.
Sí, senyor. Després d'una setmana complicada pel viatge que va fer a l'Aràbia Saudita, avui l'argentí ha pogut tornar a la normalitat, al càstig que li ha imposat el club. Per tant, s'ha reduït a la meitat i avui ja ha pogut tornar a la disciplina de grup i ho ha fet poques hores abans de la cerimònia d'entrega dels premis Laureus, que precisament es farà a París i en què l'argentí opta a dos premis. Albert Bassas, bon dia.
Bon dia.
Es rebaixa la tensió que hi ha entre el PSG i una de les seves estrelles després d'una setmana, ara dèiem, en què van viure uns quants capítols desagradables.
Sí, el crac argentí ha tornat a fer treball de camp després que la setmana passada el club el castigués dues setmanes amb suspensió de sou i feina pel seu viatge a l'Aràbia Saudita sense permís de Galtier, que amb només un dia d'antelació va decidir que l'equip s'entrenés aquell dilluns i Messi, que ja tenia aquest viatge promocional compromès, va decidir tirar pel dret i va viatjar igualment saltant-se l'entrenament. Per molt que fos Messi, el club va decidir sancionar-lo hores després i l'argentí, penedit i conscient que això no havia agradat gens ni al club ni al Calafi, va decidir demanar perdó divendres. Unes disculpes que semblava que no havien servit de massa perquè Messi igualment es va quedar fora de la convocatòria del partit contra el Troyes de Lliga del cap de setmana i quan tothom pensava que hauria de complir aquestes dues setmanes, avui fa una estona el París ha informat amb una piulada a les xarxes que Messi tornava als entrenaments amb una foto de l'argentí. S'interpreta, per tant, que li han aixecat el càstig i que finalment haurà quedat en només uns dies, en pràcticament la meitat. Messi, que és per cert el gran candidat, com també deies, endur-se avui el Premi Laureus de l'Esport en una gala que es farà a París a partir de les 7 de la tarda. Veurem si parla, què en diu del càstig i fins i tot del seu futur. L'argentí competeix pel guardó amb el seu company al París, Kylian Mbappé, amb el tenista Rafa Nadal, l'atleta Mundo Duplantis, el jugador de l'NBA Stephen Curry i el pilot de Fórmula 1 Max Verstappen. També opta Messi a guanyar el premi com a millor equip amb la selecció argentina. masculina competeix amb el Madrid, amb Anglaterra femenina, els Warriors de bàsquet o la selecció masculina francesa de rugby, entre d'altres.
Quedem-nos front a aquests premis Laureus perquè entre les nominades a millor esportista de l'any, en aquest cas en categoria femenina, també hi ha la capitana del Barça, Alexia Putellas. Laia Coll, bon dia.
Hola, bon dia.
La blaugrana, però, no assistirà a la gala.
No, la capitana no assistirà a la gala de París per no perdre sessions d'entrenament. Alexia i el club prioritzaran en aquest moment la part esportiva per arribar en el millor estat de forma possible a la final de la Champions del 3 de juny a Eindhoven. La capitana va reaparèixer tot just fa 8 dies després de superar la greu lesió als creuats i necessita encara rodatge per recuperar la seva millor versió física. En tot cas, però, Alexia Putellas, doble guanyadora de la pilota d'or i el Debes de la FIFA, podria convertir-se avui en la primera futbolista distingida amb el Laureus com a millor esportista. S'enfronta a la votació final a l'atleta jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce, l'atleta nord-americana Sydney McLaughlin, la nedadora Katie Ledecky i a la també americana Michaela Schifrin, que en aquest cas és esquiadora.
I de la Champions femenina també tenim notícies, en aquest cas sobre les entrades per anar a Eindhoven.
Sí, el que podem explicar és que el Barça no tindrà més entrades pels seus aficionats. El Philips Stadium d'Eindhoven, amb capacitat per 35.000 persones, que és l'estadi on es disputarà la final, estarà ple. S'han venut ja totes les entrades, tot i que és cert que la UEFA no descarta que se'n pugui posar alguna, però estem parlant de quantitats molt petites, alguna entrada suelta més a la venda. L'ENS europeu està esperant a saber si el Wolfsburg, que és l'altre finalista, serà el rival del Barça, es queda amb totes les entrades que li pertoquen, i també la UEFA s'està posant en contacte amb aficionats anglesos que havien comprat entrada per saber si ara que el Chelsea ni l'Arsenal no jugaran a aquesta final volen tornar a la seva localitat. Ho estan fent perquè estan veient l'alta demanda i que ja està l'estadi ple a la seva capacitat. En cas que hi hagi alguna entrada disponible, es posarà a la venda el 15 de maig, però en condicional, en funció del que facin els aficionats del Wolfsburg. Això vol dir que el Barça no tindrà més entrades extres, entrades que havia demanat veient l'alta demanda per part dels aficionats culers, i es quedarà en les 3.400 que ha pogut ja repartir. De totes maneres, dir que d'aficionats del Barça n'hi haurà més de 3.000, n'hi haurà molts més de 3.000, perquè hi ha molts aficionats que s'havien comprat ja l'entrada de manera preventiva a través de la UEFA.
Tot això pel que fa a la Champions femenina, ara parlem de la competició masculina. Que demà ja comencen a disputar-se les semifinals de la competició. Dos partits d'anada, la setmana que ve ja la tornada. D'aquí sortirà la final d'aquesta Lliga de Campions. Jaume Montero, bon dia.
Bon dia. El Manchester City i el Real Madrid són els que obriran foc. De moment els citizens s'han entrenat aquest matí sense Nathan Ake. Els jugadors s'han entrenat al gimnàs. Guardiola podria donar més detalls sobre aquí a la tarda. La resta de l'entrenament ha anat com s'esperaven, treballat després de llegir al The Times les paraules de Wayne Rooney sobre aquesta eliminatòria. L'ex del City ha dit que l'equip de Guardiola no només guanyarà els blancs, sinó que els escombraran. Per fer-ho necessiten que Haaland estigui en plena forma. Avui publica també The Times que Pep Guardiola encara continua enfadat amb la decisió del noruec de deixar que Gundogan xutés el penal contra el Leeds. Gundogan va fallar i Guardiola creu que no era el moment de ser generós i la decisió va ser equivocada. A la tarda, com dèiem, sentirem Guardiola. El Real Madrid s'entrenarà a la tarda i també sentirem Carlo Ancelotti. De moment, els blancs tenen Mendy i Ceballos lesionats, no hi ha cap més sorpresa, i Militao sancionat.
Demà, doncs, Madrid-Manchester City, dimecres el derbi de Milà per decidir un altre dels finalistes, Inter de Milà contra Milan, i la setmana també ve marcada perquè el Barça tindrà la primera oportunitat de proclamar-se campió de Lliga. Laia, serà diumenge.
Sí, exactament. Per ser campió ha de guanyar contra l'Espanyol diumenge a la nit a l'RCD Stadium. També ho podria ser per passiva si el Madrid i l'Atlètic de Madrid no guanyen els seus respectius partits, però l'escenari és complicat perquè els blancs reben el Getafe, el Bernabéu i els matalassers juguen al camp de l'Elx. El Barça tornarà demà als entrenaments després d'uns dies de descans i començarà ja a preparar aquest derbi de diumenge amb l'al·licient afegit que es pot tancar a la Lliga. El vestidor, ho ha comentat Xavi en més d'una ocasió, el que vol és aconseguir el títol el més aviat possible i celebrar una alegria amb l'afició. En cas però que el Barça sigui campió aquest diumenge, el títol de Lliga no s'entregaria a Cornellà al Prat, seria el següent partit de Lliga al Camp Nou. Per tant, la imatge de Busquets aixecant un nou títol seria dissabte 20 de maig a les 9 de la nit contra la Reial Societat. Un Busquets, per cert, el capità del Barça, que continua sense prendre una decisió definitiva del seu futur, si quedar-se al Barça o bé començar una nova aventura. De moment no té pressa, però està clar que cada vegada el marge és més curt, perquè estem ja arribant al tram final de la temporada, al final de la temporada, i haurà de prendre una decisió final aviat.
Sí, de fet venen dies decisius, per la redundància, no només per Busquets, també per saber com acaba de definir-se aquesta direcció esportiva del club, i aquests propers dies n'hem d'anar sabent més detalls, i només faltaria, els anirem explicant. Laia, encara en clau Barça, recuperem què van dir els portaveus dels diferents grups d'opinió del Club Blaugrana que ahir van passar pel Tudirà. Sobre la taula hi havia el trasllat a l'estadi Lluís Companys i especialment el punt que ha aixecat més polèmica, que és la pujada dels preus dels abonaments a Montjuïc.
Els passis de temporada costaran entre 506 euros, el passi més econòmic, que és el gol i amb visibilitat reduïda, i el més car pujarà fins als 1.738 euros, que serà el cost d'un passi a tribuna. Això suposa un increment significatiu respecte als actuals abonaments del Camp Nou, un augment d'entre el 22 i el 60%, i és un dels punts més crítics dels grups d'opinió, que veuen en general amb incertesa el trasllat a Montjuïc per un punt de vista econòmic, pels preus dels abonaments que ara comentàvem, però també per la repercussió que tindrà a les arques del club, i també estan preocupats per com afectarà això a la massa social del club.
Doncs aquí va el recull dels moments més destacats d'aquesta conversa amb els portaveus dels grups d'opinió del Barça.
Marc Duc, Manifest Blaugrana.
Si aquí del que es tracta és de fer caixa, que entenem tots que del que es tracta és de fer caixa per reduir la quantitat de diners que perdrem amb el trasllat a Montjuïc, hi ha moltes maneres de fer caixa. La manera més fàcil, la que faria la portera Núñez, per entendre'ns, és agafar el que ja estàs venent i vendre-ho més car.
Carles Ordiales, seguiment FCB.
Jo crec que els càlculs aquí es van fer una enquesta quan encara els peus no estaven informats. És a dir, els socis els preguntaven si es no passaria a Montjuïc, i alguns bastants ja deien que no, pensant que el preu seria aproximadament el mateix que estàvem pagant ara. I sobre això, doncs, els preus han augmentat alguns amb una proporció de quasi el 100%, doncs probablement aquesta s'hagi de tornar a fer, o s'hagi de tornar a fer l'estudi.
Ricard Faura, Dignitat Blaugrana.
Jo crec que també és una oportunitat, i per això demanem al club aquesta capacitat d'acostar-se al soci, parlar amb el soci, no només escoltar-lo, sinó parlar, i gairebé personalitzar el que en diuen l'experiència d'anar a un partit a Montjuïc. El dubte és que això es tiri endavant. Fins ara no ha estat, i bueno, demanem que això passi, no?
Quim Molins, un crit valent.
Han provocat dos problemes. Que sigui més car, perquè dels 800 finals ja estem amb els 1.500 amb només el Camp Nou, a un problema de fer un procés d'execució d'una obra que fa que el soci no pugui anar durant aquella temporada, o dues temporades, com diuen alguns, en el Camp Nou, i s'ha hagut de buscar un estadi, que està a Barcelona, però que és objectivament molt pitjor.
RAC 1 migdia.
Anem ara al futbol internacional, perquè sí que hi ha hagut jornada a les principals lligues europees, i a la Premier, per exemple, tot continua igual després de les victòries al City i també de l'Arsenal.
Exacte, el City va superar dissabte el Leeds per la mínima, i ahir l'Arsenal va aconseguir una victòria de mèrit al camp del Newcastle per 0-2 amb gols d'Odegaard i Shar en pròpia porteria. 3 punts que permeten a l'Arsenal no despenjar-se i continuar lluitant pel títol de Lliga com a segons, a un punt dels Citizens, tot i que amb un partit menys. I en l'altre partit que es va jugar ahir, el Manchester United va perdre per 1-0 al camp del West Ham, gràcies bàsicament un regal de De Gea, que es van passar un xut que a priori no semblava perillós. Un resultat que no només fa que el United hagi desaprofitat l'ocasió d'avançar al Newcastle en el tercer lloc, sinó que a més al Liverpool se li acosta trepitjant-li els talons a només un puntet, això sí, amb un partit menys. Per tant, lluita interessant per aquesta quarta plaça, que recordem que és la que tanca la zona Champions. Avui es completa la jornada amb els tres últims partits: a les 4 Fulham Leicester, a 7:15 Brighton Everton, i a les 9 Nottingham Forest Southampton.
A França, abans parlàvem de Messi, ara parlem del seu equip, el PSG, que es va retrobar amb la victòria.
Sí, després de guanyar 1-3 al Troyes sense Messi, com dius, els gols els va marcar Mbappé, Vitinha i Fabián Ruiz, i gràcies a això els de Galtier tenen 6 punts d'avantatge sobre el Lens amb el lideratge de l'Alicant. Un Galtier, però, que no acaba de convèncer a París, i d'aquí que aquest cap de setmana hagi estat sonant amb força el nom de Mourinho com a possible relleu. El portuguès ho veuria amb bons ulls, però després caldria entendre's amb la Roma, amb qui Mou té encara contracte en vigor. El dia que també hem sabut a França mateix que Jean-Michel Aulas, mític, deixarà la presidència de l'Olympique de Lió després de 36 anys en el càrrec i serà substituït per un empresari americà. Ara, amb 72 anys, el nomenaran president d'honor.
Canviem de país, anem a Itàlia. 3 partits avui del Calcio.
A 2:15 Empoli, Salernitana i Udinese-Sampdoria, i a 3:09 Sassuolo-Bologna. Tot plegat l'endemà que el Nàpols pogués celebrar el seu tercer Scudetto guanyat dijous amb els seus aficionats, perquè jugava a l'estadi Diego Armando Maradona, i a més van derrotar la Fiorentina per 1-0 amb gol d'Oximent de penal. El mateix dia que la Juve es va posar a segona gràcies a la seva victòria 0-2 al camp de l'Atalanta, i va avançar així la Lazio, que dissabte va perdre el camp del Milan. La Juve té 66 punts, la Lazio 64 i l'Inter 63, i després ve el Milan fora de la zona Champions amb 61. Per tant, aquesta lluita també està molt disputada al Calcio.
I anem a Alemanya.
El Bayern continua primer amb un punt d'avantatge sobre el Dortmund. Aquest cap de setmana els bavaresos van guanyar per la mínima al camp del Werder Bremen, mentre que el Borussia va golejar el Wolfsburg per 6-0, un doblet, per cert, d'Adeyemi i Bellingham, i es mantenen encara amb opcions a 3 jornades pel final. Deixa'm dir abans d'acabar també que aquesta matinada l'Argentina River s'ha assegurat el lideratge de la Lliga després d'imposar-se a Boca per 1-0 en el Superclàssic argentí, un partit amb polèmica per una tangana entre els dos equips en els minuts finals, que ha acabat amb 6 expulsats, 3 per cada equip.
Doncs 5 minuts i seran 3:15, ara la resta del futbol.
L'Ajuntament de Pamplona rebrà aquesta tarda la plantilla de l'Osasuna després de proclamar-se subcampió de Copa contra el Madrid. Més tard, la presidenta de la Comunitat Foral també en rebrà una delegació al Palacio de Navarra. Isi Palazón, el jugador del Rayo, ha renovat una temporada més amb el club madrileny. Tindrà contracte fins al 30 de juny del 2028. I el Betis ha anunciat també fa uns minuts quan serà el partit d'homenatge a Joaquín. Es jugarà el dimarts 6 de juny a les 9 del vespre.
Això primera. Segona divisió es completa avui la jornada 39a.
Amb un partidàs entre el primer, l'Eibar, i el cinquè, les Palmes, que estan separats per només 3 punts. O sigui que depèn del que passi. En aquest partit, els de Pimi poden posar-se de cinquens a primers. Després d'avui quedaran 3 jornades pel final, i el cert és que els 6 primers tenen opcions de ascens directe encara. Ara mateix l'Eibar és líder amb 67 punts i un partit menys, aquest d'avui. Segon és el Granada amb 66, els mateixos punts que té l'Alavés, que és tercer. El Llevant, quart, en té 65. A les Palmes, pendent del que faci avui, 64. I el sisè, l'Albacete, amb 62. Pinta, per tant, que entre aquests 6 es disputaran al primer lloc les dues places d'ascens directe a primera, i també l'ordre en què quedin classificats finalment per jugar el play-off. A la part baixa, Eivissa i Lugo ja estan descendits, i les altres dues places, tot i que encara no són matemàtiques, seran pel Màlaga i la Ponferradina. Per cert, aquest matí la Lliga ja ha anunciat els horaris de les dues últimes jornades, que es disputaran, com sempre, en horari unificat. La 41ena, la penúltima, està fixada pel dissabte 20 a 6:45 de la tarda, i la última per diumenge 27 a les 9 del vespre.
Rep en aquest moment la bandera quadriculada, victòria per Max Verstappen, la tercera, cop de puny sobre la taula del pilot holandès Checo Pérez, que creua també la meta en la segona plaça, completant un nou doblet de Red Bull, i el proper en creuar serà Fernando Alonso en la tercera.
Efectivament, va ser el tercer podi de l'Asturià, així l'explicàvem ahir al Superesports, en aquesta cinquena cursa del Mundial de la Fórmula 1. Tercer podi, repeteixo, per Fernando Alonso, però el gran protagonista va ser el guanyador de la cursa, Max Verstappen. El neerlandès va tornar a guanyar, però aquesta victòria té molt de mèrit, perquè va haver de remuntar unes quantes posicions abans d'aconseguir-la. Álvaro de Mar, bon dia.
Hola, Xavi, què tal? Bon dia. Tothom es preguntava fins a on seria capaç d'arribar Max Verstappen des del nou lloc de l'engrallat de sortida per culpa d'una errada i de veure's perjudicat per una bandera vermella en la classificació. Va arribar fins l'esglaó més alt del podi. A l'inici es va de fer de Bottas, de Magnussen, de Leclerc, de Russell i de Gasly. A la volta 14 va superar Carlos Sainz, col·locant-se en posició de podi. Una volta després, a la 15, va superar també a Fernando Alonso, col·locant-se segon, i va començar la caça del seu company d'equip, Checo Pérez, amb una estratègia diferent de pneumàtics. El mexicà va començar amb els mitjos, Verstappen amb els durs. Quan Checo es va aturar a la volta 21, Verstappen es va posar líder i només va perdre breument el liderat quan a la volta 46 es va aturar als boxes, però amb uns pneumàtics més tous i més nous, va superar sense problemes el seu company d'equip per aconseguir una nova victòria. Cop de puny sobre la taula de Verstappen, tercer triomf del curs per ell, quart doblet de Red Bull en només 5 grans premis. Fernando Alonso, tercer, va completar el podi, el seu quart podi del que portem de temporada, amb Carlos Sainz a la cinquena posició. Proper gran premi, Emília-Romanya, a Imola d'aquí a dues setmanes, diumenge dia 21 de maig, a casa de Ferrari, però un circuit on Red Bull ha dominat les dues últimes temporades i on l'any passat van aconseguir un altre doblet amb Verstappen per davant de Checo.
Un dels noms del diumenge, el de Max Verstappen, l'altre és el de Carlos Alcaraz, parlant de tenis, perquè el borussià va revalidar el títol del Masters 1000 de Madrid i torna a ser virtualment nou número 1 del món.
Sí, per ser precisos, el borussià encara té 5 punts menys que Djokovic, però ara, després de Madrid, es juga el Masters 1000 de Roma i, com que l'any passat Alcaraz no el va jugar perquè va descansar després de guanyar com aquest any el Godoy a Madrid, doncs tot el que puntuï serà per sumar, i només per participar-hi, per prendre part al torneig, Alcaraz ja sumaria 10 punts a segona ronda. Djokovic, en canvi, va guanyar en la darrera edició i, per tant, tot el que no sigui igualar aquest resultat li faria restar, sumar. En tot cas, no pot sumar, i això què provoca? Doncs que si Alcaraz juga a Roma, com sí que ha promès que farà aquesta vegada, recuperarà automàticament aquest número 1 a partir de dimecres, que és quan comença aquest torneig previ a Roland Garros en categoria masculina. De fet, aquesta tarda ja se'n farà el sorteig. Recordem que en categoria femenina arrenca demà, un dia abans. I tot plegat després que el murcià es proclamés guanyador ahir, com ara dèiem, del Masters 1000 de Madrid, derrotant l'Alemanya Struff a la final en 3-7, 6-4, 3-6 i 6-3. Potser no va ser el partit més brillant d'Alcaraz. Struff, de la seva banda, sí que va estar especialment inspirat, i d'aquí que el duel no es resolés fins al tercer set. Sí, com sigui, moment dolç per Alcaraz i molt content després de guanyar ahir a la final.
Es superespecial jugar aquí, levantar trofeo aquí. Segunda vez en Madrid consecutiva, para mí es increíble, ¿no? Poder vivir lo que estoy viviendo y lo que he vivido estas dos semanas aquí en la Caja Mágica. La verdad que es un momento que nunca voy a olvidar.
Recordem que es tracta ja del seu desè títol ATP, el 70 rebatuda.
Parlem ara d'handbol. El Barça continua sent amo i senyor de l'handbol espanyol. Ahir a Santander va sumar una nova Copa del Rei al seu palmarès, la desena de consecutiva, després de guanyar amb comoditat el Logroño a La Rioja a la final. Laia.
Aquest mes de maig s'han complert precisament 10 anys des que el Barça va deixar de guanyar l'últim títol a nivell espanyol. Va ser la Copa del Rei del 2013 i des d'aleshores s'han guanyat els 49 títols que s'han disputat. És sens dubte una hegemonia única i espectacular, però els propis protagonistes admeten que els agradaria tenir més competència. Ho deia el capità del Barça, Gonzalo Pérez de Vargas, al micròfon de RAC1.
Quan tu saps que ets millor, crec que la millor manera de respectar el rival és intentar demostrar-ho a la pista i crec que ho fem així. Ens agradaria tenir doncs algun rival o fins i tot tota la competició que és un procés una mica més complicat, però a dia d'avui és el que hi ha i nosaltres hem de treballar amb el que tenim.
Més enllà de les ganes d'aquest equip de seguir guanyant, es va demostrar que són una família, també una de les claus de l'èxit. Ahir es va veure en un moment bonic en què Pérez de Vargas, el capità, va cedir l'honor d'aixecar-li el títol a Janiel Langaro, que ha estat 5 mesos fora de les pistes per una greu lesió. Ara, amb la Copa ja guanyada, només queda en joc la Champions, que és sens dubte el gran objectiu. Les sensacions de l'equip són bones, primer per aconseguir ser a la Final Four i després per lluitar pel títol una vegada ja classificats per Colònia, però pas a pas primer s'han de superar els quarts de final. Aquesta setmana juga l'anada a la pista del GOG dijous i la setmana que ve serà la tornada al Palau Blaugrana.
Perfecte, Laia, gràcies.
Bon dia.
El bàsquet, perquè comença una setmana especialment important a l'ACB i també a l'Eurolliga. D'una banda, coneixerem els quatre equips que jugaran la Final Four de Kaunas, i de l'altra, el Baxi Manresa i el Girona poden segellar matemàticament la permanència. Comencem precisament per aquí. Albert Pedrol, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. Els vegencs van guanyar de 5 al València i això fa que estiguin virtualment salvats. Quan serà matemàtic? Doncs podria ser que demà mateix, si el Girona guanya el Betis demà a les 7 a Fontejau, tant l'equip de Marc Gasol com el Manresa se salvaran en bloc, els dos alhora, i en cas que això no passi, els dos també els hi serviria que el Granada perdés a casa contra el Saragossa demà a 9:45 de la nit. I si finalment no passa res d'això, doncs caldrà esperar el cap de setmana. En tot cas, d'ahir al Congost, el Manresa va guanyar 87-82 contra el València i Pedro Martínez admetia que s'han tret un pes de sobre.
Hi havia un punt d'ansietat per guanyar i sabem que no estem salvats matemàticament, però que hem donat un pas molt important i l'obligació de donar aquest pas ens estava donant un punt d'ansietat no massa bo, no?
I dos noms propis. El club ha anunciat que Frankie Ferrari es desvincula del club, tal com ja us vam explicar a RAC1 el divendres, i Adam Wachinski es va lesionar i no fa massa bona pinta, i Pedro Martínez deia que com a mínim té un esquinç de genoll molt fort. I tot això el dia en què els vegencs van celebrar els 25 anys de la històrica Lliga que van guanyar el 98 contra el Baskonia. El Nou Congost va homenatjar els seus protagonistes a la mitja part del partit, amb una delegació formada per noms com els de Joan Creus, Jordi Singla o Xus Lázaro, entre d'altres.
I mentrestant el Barça, demà operen Corey Higgins la mateixa setmana en què l'equip coneixerà el seu rival a les semifinals de l'Eurolliga.
El nord-americà arrossega problemes d'esquena des de fa mesos i ha decidit posar-hi fil a l'agulla, cosa que el deixa pràcticament descartat per la Final Four, llevat sorpresa majúscula. Això el dia en què el Barça va passar per sobre del ja descendit Fuenlabrada amb una victòria de 39. El Baskonia també va guanyar, així que bascos i catalans continuen co-líders de l'ACB. I qui també va guanyar el Real Madrid de 12 contra l'Unicaja abans de jugar-se el futur a l'Eurolliga demà passat contra el Partizan de Belgrat al Wizzing Center en el cinquè partit i definitiu també de la seva sèrie de quarts de final. Qui guanyi, qui s'imposi en aquesta eliminatòria, jugarà contra el Barça a una de les semifinals d'aquesta Final Four.
Gràcies, Pedrol. I encara un últim punt de bàsquet. A la Lliga Femenina, el València s'ha proclamat campió després de guanyar en dos partits al Perfumeries Avenida. Més coses, Gemma, Miguel Indurain i Abraham Olano són dos dels exciclistes professionals que es miraran aquest Giro des de casa. Els dos han coincidit la setmana passada de l'Skoda Titan Desert, la prova de MTB, com li diem això? MTB, MTB...
Mountain bike.
Sí, clar, esto. Jo pensava que era una nomenclatura d'aquestes de la Titan.
Sí, sí, o BTT, si vols. Sí.
Que es va al Marroc. Els dos han coincidit que actualment no es planteja correctament la formació dels més joves.
Olano és director esportiu de la Federació Guipuscoana de Ciclisme. Ara estan enfocats en el Mundial del 2030 i Olano veu com actualment els ciclistes més joves volen ser Roglic o Pogacar amb només 15 anys.
Creo que ahora mismo la juventud son más profesionales que formación. Y quitar ese chip de la cabeza es complicado, ¿no? Es verdad que los medios y la información está en las redes y todo el mundo tira de las redes para informarse, pero es importante también saber que eso es para cuando sea uno profesional y no para cuando uno es juvenil o cadete, ¿no?
I Miguel Indurain, 5 vegades guanyador del Tour de França, diu que ja no li demanen consell.
No pregunten, ara van a l'internet i ahí cogen informació i se la adjudican. I claro, pues sale lo que come Pogacar, lo que entrena, tal, y todos siguen a hacer lo mismo. Y cada uno en sus...
Es peligroso,
En su edad cada uno tiene sus cosas, y no pasa solo en ciclismo, pasa en todos los deportes. Sí. La información, lo que ha dicho Abraham, está ahí, y la puedes coger, pero claro, hay que saber qué información te puede venir aquí bien o te puede perjudicar.
Miguel Indurain ha acabat en 67a posició a l'Skoda Titan Desert i Abraham Olano ha estat 26è.
Ja deia, dos exciclistes, vaja, encara ho són, ara però canviant la disciplina, que estaran pendents d'aquesta nova edició del Giro. Avui, tercera etapa, la més llarga de tota la cursa, Bassas.
Sí, té 219 quilòmetres per la Toscana i de perfil pla. Recordem que Benepul ha sortit com a líder de la General amb 22 segons de marge sobre l'italià Gana. De moment, escapats al capdavant, lluitant pel primer lloc, el serbi Stoinic i l'italià Konichev, que tenen gairebé 2 minuts de marge respecte al gran grup, poc menys ja de 100 quilòmetres per la meta. Tot plegat, Xavi, l'endemà que la ciclista neerlandesa de 40 anys, Jamenik van Bleuten, de Movistar, es proclamés vencedora de la Vuelta Femenina. Va ser més en un final molt emocionant, ja que es va acabar imposant per un marge de només 9 segons als llacs de Covadonga.
I fora del ciclisme, Gemma, un últim apunt.
El Club Patinatge Artístic Girona és el nou campió d'Europa de patinatge en la modalitat de grups show grans. Les gironines van actuar ahir a Paredes, a Portugal, amb la coreografia Deixa'm Viure, que les va donar 40,22 punts davant del Royal Eagles italià.
3:15, una pausa i tornem.
Compreu i Esclat, t'ajudem estalviant les teves compres. Aprofita el 5% de bonificació en carn i peix fresc amb la teva targeta client fins al 18 de juny. Consulta'n els detalls a bonpreuesclat.cat. A Bonpreu i Esclat, quan tot puja, els nostres frescos baixen. Bonpreu i Esclat.
La Lina, en Josep, la Ruth, l'Àngela, en Ramon.
Més de 4 milions de persones reben cada any l'ajuda de l'Església. Per ells, per tu, per tants. Marca la X de l'Església a la declaració de la renda. Por tantos punes.
Si vols donar suport al comerç local, de les multinacionals, si lluites per la protecció ambiental i la justícia laboral, que la roba i les costures no les facin criatures, si decideixo no consumar, no serà millor resum. Si compro de gust, sempre trio comerç just.
I tu què tries?
Visita jotrio.cat.
Vine a Calvet i anticipa't a la calor. Les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics per al tratament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i el podràs pagar en 12 mesos sense interessos. Ara, amb els aires condicionats Midea, et regalem l'accessori wifi perquè el puguis posar en marxa des d'allà on siguis amb el teu mòbil. Electrodomèstics Calvet. 70 anys fent-te la vida més fàcil.
Vols descobrir el cultiu tradicional de l'arròs, les oliveres mil·lenàries o fer un tast de vi a les catedrals del vi?
Prefereixes recórrer senders vora mar o que t'endins en el Parc Natural dels Ports?
O recórrer el riu Ebre amb caiac o els tradicionals llaguts?
Tot això i més en un entorn rural declarat Reserva de la Biosfera. Visita terresdelebre.travel/experiències i inspira't.
Terres de l'Ebre, Reserva de la Biosfera.
Vesteix el teu llit amb llençols de primavera. Aconsegueix amb l'avantguardia els jocs de llençols amb llençols de sobre, de sota ajustable i funda de coixí Montse Interiors. Entra al web montseinteriors.com i renova el dormitori per només 25,95 € per llits dobles i 17,95 € per llits individuals. Només amb l'avantguardia.
Aconsegueix fins a 8 cèntims per litre d'estalvi. És per repostar a BP. Només has de...
Però què passa que està aquest anunci per tot arreu?
Home, és que estalviar-te fins a 8 cèntims per litre només per repostar a BP és per escoltar-ho a totes hores.
Fins a 8 cèntims per litre només per repostar a BP. Consulta condicions a ibp.es.
Que al contractar la teva assegurança de cotxe et regalin un rellotge intel·ligent és pràctic per si t'agrada mirar els missatges en una pantalla superpetita. Però igual és més pràctic que la teva assegurança et regali un any de revisions i manteniment il·limitat, com fem a Verti. Ja saps, perquè el cotxe no et deixi tirat i això. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
RAC1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del rec.0 d'Igualada. El dimecres 10 de maig a la 1 del migdia visitarem el Festival Eclèctic de Moda, Cultura i Gastronomia.
Home, el rec, m'encanta! I tenen grans marques, moda d'autor i sostenible i propostes culturals. I cuina de carrer, quin festival, amigues, quin festival.
El dimecres 10 de maig, Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del rec.0 d'Igualada.
Si veniu tindreu l'enorme privilegi de veure el rec i de veure'm a mi. Ah, que mira quin cos.
RAC1.
Toca, toca.
Tots som u.
Agenda cultural quan falten 3 minuts i mig per les 3. Parlem de refugiats perquè el Caixa Fòrum de Barcelona acull aquests dies la mostra Perquè tinc llàgrimes, una retrospectiva de l'artista visual Àlex Reynolds. L'exposició, que es podrà veure fins a finals d'agost, projectarà també en exclusiva el més nou de la videocreadora, el curtmetratge Segona Persona, Tercera Persona, Maria Cusó.
És una de les obres guanyadores de la convocatòria de producció 2020 de la Fundació La Caixa i mostra el cas real d'un refugiat demanant asil a l'Oficina Francesa de Protecció de Refugiats i Apàtrides. La pel·lícula està construïda en primera persona a partir de la transcripció d'una entrevista real i ofereix un retrat inquietant sobre els aparells de l'Estat, un relat, però, on no es veu en cap moment la cara del protagonista. Una decisió molt meditada, com explica la mateixa Reynolds.
En este caso yo no quería retratar directamente con la cámara al demandante de asilo, creo que ya se han hecho muchísimas películas que piden o casi demandan que estas personas tengan que volver a contar una y otra vez su historia, que es una historia bastante traumática, y no quería enfocarme en eso, no quería hacer eso.
L'exposició reuneix també els treballs més recents de Reynolds, així com escultures i peces de dibuix i de so que acaben de vestir tot el relat. La mostra es podrà visitar fins al 20 d'agost.
El Festival d'Eurovisió ja han començat els preparatius per les gales que veurem aquesta setmana, però avui també comença el gruix d'esdeveniments que s'hi organitzen al seu voltant. La ciutat de Liverpool, que espera l'arribada de 100.000 persones aquesta setmana, s'omplirà també de festes eurovisives, algunes de les quals tota la setmana i amb totes les entrades venudes abans de començar. Doncs bé, d'aquestes festes n'hi ha dues organitzades per un un equip català, el mateix que fa la Barcelona Eurovision Party. I ha parlat l'enviat especial de RAC1 a Liverpool, en Jordi Ramos. Bon dia, Jordi.
Bon dia, són l'Eurojam i sobretot l'Eurofans Club, un dels èxits més grans de l'oci nocturn a la passada edició del festival a Turí. Aquesta vegada, doncs, l'equip català torna a la seu del certamen amb un projecte més ambiciós. Dues festes que oferiran des d'avui i fins diumenge música eurovisiva, però també concerts en petit format d'altres estrelles del concurs com Emily de Forest, de Rup, Rosa López o Catrina, de Catrina and the Waves. L'Oliver Grau n'és el seu responsable.
El control d'accessos, la gent ens mirava i ens deia, sou els de Barcelona, i dèiem, sí, som nosaltres. Jo crec que és una garantia també, si la gent sap que qui munta això, doncs mira, ho munta la gent de la Barcelona Eurovisió Party, i coneixes un format, saps que és una garantia de que la cosa està ben feta i de que els artistes que porten també són potents.
Pel que fa a la competició oficial, avui han arrencat els assajos generals de la primera semifinal, que tindrà lloc demà, dimarts, a les 9 del vespre.
I d'un festival europeu a un altre de quilòmetre zero, perquè aquest dissabte el Tinglado de Vilanova i la Geltrú celebra el seu 15è aniversari amb un concert especial que té com a caps de cartell Antoni Afont. També hi seran el zoo. Un tobogán, li falta un tobogán, que vagi al Bilbao. O Intana, una festa musical que comença a les 6 de la tarda i s'allarga fins ben entrada la matinada, que vol ser un homenatge als 15 anys de vida del festival. A més, del 20 al 22 de juliol es farà la 15a edició del festival al Parc de la Torre d'Enveja de Vilanova i la Geltrú. Les entrades per la gran festa de dissabte es poden comprar al web del Tinglado. I fa poc més d'una hora que s'han posat a la venda les entrades pel concert que Joan Dausà farà al Palau Sant Jordi el gener de l'any que ve. No em miris així, no em miris així. Serà el 20 de gener, segons ha avançat el cantant, serà tot un espectacle i ja no queden, de fet, entrades a pista.